Ràdio Estel. Són les 10 del matí. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Disposem de centre de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal, la nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
La Generalitat, al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
A tota costa.
3 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició de Tota Costa. És la 773 d'avui dissabte, 16 de setembre de 2017, des d'ara, i com és habitual, fins les 11 en punt del matí. Fem un repàs a l'actualitat que genera el sector de la nàutica i del submarinisme. Molt bon dia. Benvinguts. Perquè avui precisament parlarem de nàutica i submarinisme. El primer dels nostres protagonistes, amb uns instants el saludem, és el doctor Agustí Ruiz. Amb ell parlarem de totes les mesures de seguretat, de totes les proves mèdiques que hem de fer i hem de tenir a l'hora de practicar submarinisme amb tot el sentit comú. No us ho perdeu, fins ara mateix. Ara mateix el saludem, el doctor Agustí Ruiz. També tindrem la previsió meteorològica i avui, al llarg del programa, també parlarem de les diferents tipologies de titulacions nàutiques. Ho farem amb l'Isidre Martí, és el director d'Àrea Nàutica de Grup de Formació Corsa. avui també parlarem d'una interessantíssima iniciativa per les persones amb algun tipus de discapacitat física o mental, que també, només faltaria, tenen tot el dret a practicar submarinisme, evidentment amb totes les mesures de seguretat. Aquesta entitat que avui analitzarem, Sitges a l'Agua, en parlarem amb el seu responsable. Bé, doncs aquesta és la proposta que us fem en aquest matí de dissabte, en aquesta edició de Tota Costa. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, comencem. Molt bon dia.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterrània al cor.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Molt bé, doncs estem en marxa, arrenca aquesta edició de A Tota Costa. Un dels temes que volem obrir és, sens dubte, les revisions mèdiques. Bé, doncs, de quina manera ens hem de preparar? Des d'un punt de vista mèdic, quines són les proves que hem de passar? Quins són els reconeixements que hauríem de passar? Són moltes les preguntes que avui farem en el doctor Agustí Ruiz, és especialista en medicina subaquàtica hiperbàrica, director, precisament, d'aquest Institut d'Estudis Mèdics i també director mèdic de l'Afectes i la Fedes. També parlem aquest matí de dissabte com a primer protagonista, doctor Agustí Ruiz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. La veritat és que són moltíssimes les preguntes que t'hem de fer. Quines proves hauríem de passar?
Bueno, Aviam, jo penso a les proves, sobretot són proves, hi ha proves estàndards...
Que proves són o reconeixements o revisions, sí. Diguem-li com es diu.
Aviam, la primera cosa, jo crec que val la pena una mica anar una mica a la part més bàsica. Jo crec que amb el sector, i és un problema que és, per sort s'està dilucidant, hi ha molta gent, però molta gent, que està practicant busseig, que encara que no és conscient de que hi ha un marc legal que determina amb molta claredat que qualsevol persona que es somet a un ambient hiperbàric, i estem parlant que el busseig és un ambient hiperbàric, evidentment, ha de passar prèviament una revisió mèdica de busseig, feta per un professional amb titulació específica en medicina subaquàtica hiperbàrica. I això és una ordre ministerial de l'any 97, és a dir, no, ja estem parlant de que ja fa, pues, això, pues, 20 anys, que té 20 anys, i que ho deixa molt clarament al seu article 25, és a dir, que s'ha de passar. Ho dic perquè hi ha molts centres que, suposo, per influència de la seva organització i per bueno, per el que allò que sempre ha sigut d'una forma determinada, ni són conscients ni ho demanen específicament als seus posseixadors. És a dir, des d'un punt de vista estrictament legal s'ha de fer. I per què? Perquè l'administració s'ha tornat boja i vol ser expeditiva i vol apretar els humanistes? No. Senzillament perquè la pràctica del busseig és una pràctica esportiva, és una pràctica lucrativa, és una pràctica de diversió, d'entreteniment i esportiva, que no està exempta de risc, tot el contrari, estem en un entorn hostil. I ho diu una persona que practica busseig, que m'encanta el busseig, que els meus fills han esperat l'edat mínima de busseig per poder començar a fer busseig, i que continuaré practicant busseig, però no hem d'oblidar que és un entorn hostil. I un entorn hostil que obliga a prendre mesures preventives, bastantes, i a estar en unes condicions físiques mínimes que t'ajudin a poder exercir aquesta pràctica sense cap perill afegit.
Uh-huh. En qualsevol cas, Agustí, permeta'm que t'interrompi en aquest punt, que em sembla interessant, doncs, aquest matís que anem a fer. Anem a veure, quan un comença a iniciar un curs de submarinisme, anem al bàsic, anem a l'open water.
Sí que... una estrella, qualsevol cosa.
Exactament, no? Sí que es demana reconeixement, un certificat mèdic conforme aquesta persona té les aptituds o les propietats doncs, adequades per iniciar aquesta activitat esportiva. No passa el mateix amb un bateig. Amb un bateig de submarinisme, no sé si hi ha una obligatorietat de fer-se aquest reconeixement previ en aquest bateig de submarinisme.
Aquest és un tema delicat.
Ho dic perquè nosaltres hem fet aquesta prova. Hem trucat a diferents centres de submarinisme preguntant, fent aquesta pregunta, i tots, absolutament tots, ens han dit no és necessari. Pots venir quan vulguis i fem aquest bateig.
Aviam, una altra cosa és que puguem plantejar. Per un bateig té sentit entrar a fer una revisió mèdica a busseig. Si ens atenem al que diu la llei diu, a l'article 25, que és el capítol 4, diu, de los reconocimientos médicos de las personas que se sometan a un ambiente hiperbárico. És el que diu la llei. I llavors, el primer punt diu, toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico deberá realizar previamente un examen médico especializado. Uh-huh. I després, més endavant, el mateix article, especifica qui ho pot fer, no ho pot fer qualsevol metge. És a dir, que ha de ser un metge que estigui habilitat amb una especialitat, amb un títol certificat, a més, per un organisme oficial, que té que ser una universitat, que l'acrediti com a persona especialitzada en aquest àmbit. Això és el que diu la llei, i no parla si és un bateig o és un curs. Una altra cosa és, que és un tema que està en debat actualment i que no hem de tancar els ulls a aquesta realitat, és si és possiblement exagerat aquest article per al que són uns bateixos, que és que les persones baixen amb un entorn hiperbàric, però mínim. Claro, el problema és que hem de definir primer què és un bateig. Perquè, clar, un bateig, teòricament està molt ben definit per les organitzacions de busseig, les públiques i les privades, però sabem que hi ha bateixos que es fan a 10, 12, 15 metres.
Sí, exactament. Sí.
Llavors, clar, és un bateig, però és una immersió. I encara que estigui fet a 4 o 5 metres, és una immersió i estem amb X bars per sobre de lo que seria la pressió atmosfèrica. Per tant, estem en un ambient hiperbàric. Que les possibilitats d'incidents amb un bateig de molt petita fondària, amb dos instructors com marquen els canons, etc., controlant tot, etc., són mínimes o inexistents, sí, però el marc legal diu això.
Però hi ha uns certs riscos, eh? No hem d'anar molt lluny. L'any passat a Menorca hi va haver un accident mortal amb un bateig de submarinisme. Jo no vull alarmar ningú, que quedi clar que nosaltres som els primers que animem a que la gent practiqui submarinisme, practiqui, iniciï doncs, aquests batejos, però que evidentment ho faci amb totes les seguretats que això implica, no?
Claro, és que el problema és, clar, aquí podem parlar. El centre de busseig discriminarà les persones que estan en condicions de fer-ho, no? Evidentment, el centre de busseig no són suïcides i apliquen el sentit comú. Després hi ha un altre tema que és veritat, que hi ha la selecció natural de la gent com vol practicar busseig. És una persona que no es troba físicament en condicions, ja ella mateixa ja no pren la decisió de fer busseig. Normalment, qui pren aquesta decisió són persones que es troben prèviament sanes. Això es dic normalment, però normalment és un concepte estadístic. La realitat és que hi ha un marc legal que sí que ho demana i que sí que és cert que l'activitat de busseig, com altres activitats esportives, té un risc inherent a la pròpia activitat. Llavors, i això justifica que és una de les poques activitats esportives, per no dir l'única que està tan regulada en quant a seguretat, és a dir, que té decrets, té normes, etc. Llavors, si la pregunta és, i jo tingués que contestar un examen a l'administració, perquè ens entenguem, que em diguin, una persona que es somet a un bateig de submarinisme hauria de fer una revisió mèdica de busseig? Diria, sí. Perquè si responc que no, em suspendria l'examen. Uh-huh. Així de clar. Perquè la normativa està clara. Ja sé que és un tema polèmic i que als centres de busseig pues, no els agrada això, però és que jo crec que el que haig de dir és la veritat. Una altra cosa és que es plantegi per part de l'administració reformular aquest article, reformular aquest decret, i en tot cas entrem en un debat de què significa fer un bateig, a quina profundària, en quines condicions, quins elements de riscos poden haver-hi, etcètera. No? Però avui per avui, que això no està reformulat, la llei és claríssima. Uh-huh. Sí, s'ha de tenir una revisió mèdica prèvia.
Doncs no la demanen. No la demana ningú, absolutament ningú, eh? Ningú. Per fer un bateig, eh? Per fer un bateig. Dic que, evidentment, els cursos del submarinisme ja és un altre
i
tema.
I fins i tot l'administració és conscient d'això i fa una interpretació laxa d'aquest article.
Sí, sí.
Però l'article diu això.
Doncs l'any passat una persona va perdre la vida, eh? Clar,
sí, el que passa que...
Són circumstàncies, no? Però
diem cert... que una persona va perdre la vida, que és veritat, és un entorn hostil, hauríem de mirar en quines circumstàncies, perquè potser no era un bateig estàndard com fa un centre d'immersió seriós responsable, com en tenim molts a Catalunya, sinó, potser, doncs, qui va perdre la vida va fer-ho amb unes condicions amb les que no es tenia que haver fet el bateig, potser la fondària era més important de lo normal, potser els instructors que acompanyaven aquesta persona no eren instructors, sinó que eren bussejadors experimentats, però no eren instructors, i per tant no tenen aquesta capacitat de discernir entre el que és un element lúdic i un element de seguretat, val? I llavors a partir d'aquí a saber el cas que hi havia per darrere. Per tant, que hi hagi hagut un mort amb un bateig no significa que siguin estadístiques intrínsecament perillosos.
Això és evident. Estem parlant amb el doctor Agustí Ruiz, és el director de l'Institut d'Estudis Mèdics, director mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, quines serien, en qualsevol cas, les proves mínimes, com a mínim, no?, que ens hem de fer a l'hora d'iniciar doncs, aquesta activitat esportiva? No? Quines serien aquestes revisions? La revisió comporta moltes proves. Quines serien les més especialment adequades?
Bueno, aquí també hi ha una situació una mica contradictòria, una laguna legal important. ¿Vale? Una cosa és el que marca un marc legal a Espanya, que està totalment obsolet. L'única llei que d'àmbit global de l'Estat especifica el tipus de proves i què s'ha de fer és una llei que es va publicar el 1973. Estem parlant de fa 44 anys. Per tant, evidentment, aquesta llei està obsoleta des d'un punt de vista mèdic. Per exemple, parla com causes d'exclusió la enuresis nocturna. Perquè veiem, era una normativa treta de les causes d'exclusió de l'exèrcit, de la mili famosa. Per tant, que és la llei de regulació, està totalment obsolet, i avui els metges que ens dediquem a això, el que fem és seguir les recomanacions internacionals. Llavors, i a partir d'aquí, el que anem a buscar sempre són contraindicacions relatives o absolutes a la pràctica del busseig. Què vol dir relatives? Pues que són contraindicacions que les pots tenir ara, però quan ho resolguis podràs fer busseig. I les absolutes són aquelles que en cap de les maneres, de cap de les maneres, pots fer immersió en aquesta situació. No? Llavors, per tant, la primera part que crec que és la més important és fer l'entrevista amb el pacient, és a dir, una amnèsia a fons amb l'historial mèdic del pacient. Per què? Perquè en patologies que hem passat o que hem tingut, que amb la vida normal, normobàrica, no tenen cap afectació ni cap importància i possiblement ens morirem sense ni sentir-se ni en recordar-se d'aquella patologia que havíem passat quan teníem 10, 12, 13 o que sigui d'anys. No? Què passa? Amb el món del busseig aquestes patologies sí que poden ser importants. Per exemple, persones que han tingut pneumonies, persones que han tingut tuberculosi, persones que han tingut un episodi de convulsions, persones que tinguin patologies que afectin els tres elements principals, l'element nerviós, el sistema nerviós central, l'element cardiovascular i l'element respiratori, doncs algunes d'aquestes patologies poden significar una causa de no apte o un pendent a resoldre el problema per poder ser apte. Uh-huh. Clar, a partir d'aquí, què significa? Que hem de fer un TAC a totes les persones de tot? No. Hem de fer radiografies de tot? No tenim, perquè radiar d'una forma sistemàtica la gent és un absurd. Què hem de fer? Pues, home, sobretot l'anamnesi, i a partir d'aquí després entra ja l'exploració per aparell. És a dir, cal tenir una bona exploració de l'aparell cardiovascular, això, per tant, tot el que és una electromonitorització, etc., és imprescindible, perquè hi ha petites alteracions electrocardiogràfiques que a la vida normal no ets conscient, però que amb el torç subaquàtic o en un moment determinat poden manifestar-se, fer-te perdre el coneixement, i clar, perdre el coneixement en superfície no passa nada, en un principi, però sí, l'aigua ja podria ser un problema seri, no? Per tant, aquest és un dels temes que s'han de fer. L'altre tema és una bona auscultació cardiorespiratòria, és a dir, hi ha patologies que per l'auscultació ja pots veure algun problema. Després hi ha el tema de l'exploració neurològica, hi ha persones pues, que amb dèficit neurològic els pot condicionar l'activitat del busseig. I després, a partir d'aquesta exploració, jo crec que és també l'orientació de les proves complementàries. És a dir, no podem bombardejar en submarinista de 200 proves, el que l'únic que farem és irradiar-lo gratuïtament, però sí que, en funció d'aquesta exploració dels seus antecedents, doncs potser cal fer una placa de tòrax, potser cal fer confirmar que aquella patologia que havia tingut el pacient no li hagi deixat cavitats aèries dins els pulmons. Això és un tema que pot ser molt greu i que en superfície no passa res, però en immersió sí. Per tant, jo crec que l'element fonamental és que el metge que faci la revisió mèdica sàpiga de què està parlant, conegui molt bé l'entorn del busseig i sàpiga a les preguntes i l'anamnesi que fa amb el pacient discernir el seu historial relacionat amb el món del busseig.
Bé, doncs, a grans trets, avui volíem tractar doncs, aquesta temàtica amb el doctor Agustí Ruiz. Hi han molts altres temes, a veure si properament doncs, també ens hi podem aturar amb més deteniment, però avui sí que volíem donar aquest toc d'atenció i que sempre és adequat, certament, doncs, fer-se una revisió mèdica amb un centre especialitzat en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, alguna cosa més a apuntar, ràpidament?
Bueno, sobretot que la normativa diu que s'ha de fer quan tu fas un curs nou i puges de nivell i cada dos anys s'ha de fer una revisió. Pensem que els bussejadors professionals, la mateixa llei, el mateix article, els obliga a fer anualment. I un bussejador professional no pot exercir ni pot treballar si no té la cartilla de busseig signada per un metge titulat en medicina subaquàtica i hiperbàrica cada any. És a dir, si l'administració és estricta cada vegada que tenim que fer algun tràmit amb ells, i als professionals els obliga cada any, i els esportius cada dos anys, vol dir que no ens ho podem saltar, que la gent ha de prendre consciència. I a part, jo crec que hi ha una sensació subjectiva de seguretat al saber que regularment t'estan valorant, estan veient quin és el teu historial, i a partir d'aquí et donen la tranquil·litat de dir-te continues apte pel busseig, o mira, ara pots fer busseig, però potser hauries de fer busseig amb aquestes condicions, perquè per un risc determinat tu hauries de ser més restrictiu en aquest àmbit.
Exacte.
Jo crec que això val la pena, perquè de fet el que volem tots és disfrutar, i mentre més disfrutem i amb més tranquil·litat, millor.
Segur, segur que sí. Per disfrutar, gaudir amb total seguretat d'aquesta activitat esportiva, que és fantàstica, que ningú s'alarmi amb aquest toc d'atenció, però el que volem és seguretat per tothom. Agustí Ruiz, doctor, gràcies per ser nosaltres.
Molt bé.
Gràcies i molt bon dia. Fins un altre.
A vostè.
Doctor Agustí Ruiz és el director de mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, i també director d'aquest Institut d'Estudis Mèdics. Ha estat el primer protagonista. Arriba el temps, la previsió meteorològica per avui dissabte, demà diumenge, amb especial atenció, com sempre, en l'estat del mar. I això continua a tota costa fins les 11, en punt per tots els amics que ens sintonitzeu des de qualsevol punt de Catalunya i Andorra.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Ambient de plena tardor a primeres hores d'aquest matí, tot i que les temperatures diurnes en aquest dissabte com demà diumenge tenen tendència a pujar i a ser doncs, cada vegada més normalitzades, però els propers matins abrigueu-vos perquè l'ambient serà de tardor. Avui encara amb alguns núvols cap a les comarques de la meitat nord de Catalunya, més sol al sud i a ponent, i aquesta tarda possibilitat de ruixats cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona. Pel que fa a la situació marítima, una situació marcada per la marejola, encara amb àrees de maró i vents que seran de direcció variable, amb una mica de ponent a les comarques del sud, entre Ponent i Mescal, i una mica de tramuntana a primeres hores d'aquest matí que bufava a la Costa Brava, però amb tendència a desaparèixer. Demà diumenge, més sol, alguns núvols cap al nord i la situació marítima tranquil·la. La temperatura de l'aigua de la mar es troba situada al voltant dels 21 graus a la costa nord i dels 22 a la costa sud i central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Aquest estiu deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Aquest estiu posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó, la Mediterrània al cor.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte,
Un abrazo muy fuerte a toda costa, que nos une una pasión común.
Reprenem la nostra informació després de la informació meteorològica del nostre company. Reprenem la línia en aquesta edició de Tota Costa. És l'edició 773. Estem a dissabte, 16 de setembre de 2017. Certament, menys d'un mes, tenim una interessant trobada aquí a la ciutat de Barcelona, que és una nova edició del Saló Nàutic de la ciutat de Barcelona, que pinta molt bé. Ja comencen a calentar motors des d'un punt de vista informatiu. També en aquestes properes setmanes en parlarem, perquè aquesta edició d'enguany doncs, hi haurà moltes novetats i, sobretot, molta presència de vaixells, com sempre, verdaderament espectaculars. En aquesta època, de ja final d'estiu, inici de tardor, doncs són moltes les persones que diuen i decideixen doncs, establir doncs, allò que diuen treure's a la seva titulació nàutica. Avui en volem parlar i volem saber quines són, sobretot el sistema d'ensenyament de l'escola Corsa. Avui en parlem amb el seu director, amb el director de l'àrea nàutica de Corsa, que és el Isidre Martí. Isidre, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Com ha anat l'estiu?
Bé. Vam acabar cursos juliol, vam fer encara pràctiques agost. A l'agost es treballa una mica perquè fem llicències, no hi ha exàmens, i bueno, també hem navegat una mica per passar-ho bé, que també ens agrada.
Home, a tu no t'agrada, a tu t'apassiona, això de navegar.
Sí, no em queixo.
La veritat és que sí. Jo diria que aquesta és una bona època, no?, per prendre la decisió de... A vegades fa mandra, no ens hem d'enganyar, de dir m'hi he de posar, quan arriba l'estiu ens n'arrepentim de no haver-nos-hi posat. Jo crec que ara és una molt bona època, no?, per posar-s'hi, per fer algun dels cursos de titulacions nàutiques.
Sí, jo no és que ho digui jo des de fa tots els anys que portem, bueno, m'ensenyant-se més de 20 amb la nàutica, bueno, no us vull contar perquè em faig gran. Setembre és un bon mes perquè coincideixen dues coses. Persones que han navegat per primera vegada o naveguen, però ja decideixen prendre la decisió de treure's la titulació. I tu saps que setembre també és un mes que tots és quan decidim m'apuntaré al gimnàs, faré un curs d'algú, sí, faré nivells... Sí. Aquestes dues confluències ens fan que sigui una bona temporada i normalment les aules ho notem. Hi ha molta gent engrescada, gent que inclús vol allargar una mica l'estiu, perquè com les titulacions, a la més de teòrica i a pràctiques, fa que sigui agradable estudiar i fer pràctiques i navegar una mica.
I tant. Jo sobretot crec que amb el professorat, amb vosaltres en aquest cas, Isidre, recau molt el fet de que ens transmeteu aquesta passió pel mar. Evidentment, qui es treu una titulació nàutica ja la té, no? Però aquí es pot incidir encara més, no?
Sí, aviam, la nàutica jo crec que és vocacional, l'ensenyança també. El que és professor de nàutica és que li agrada el mar i et té que agradar ensenyar. La part de... Jo crec que va ser molt bona fa uns anys del canvi, crec que diria a partir del 97, quan es van introduir les pràctiques. Això va fer que la formació fos molt més completa i més agradable. Jo, durant la setmana, faig teòriques i, mira, demà surtim a fer pràctiques i el diumenge fem vela. Uh-huh. Amb això mantens una comunicació amb l'alumne tant a la pissarra o als tests com a la navegació, que és el que crec que vol l'alumne. No només aprovar un examen, sinó aprendre, inclús t'ho passes bé.
Exacte. Per cert, tot seguit parlarem d'aquestes titulacions, refrescarem la memòria d'eslores, d'atribucions que cada una d'aquestes titulacions té per portar doncs, aquestes embarcacions, però deixa'm que digui que també el dilluns 18 de setembre teniu els inici dels propers cursos de patró de navegació bàsica i del PER.
No comencem la setmana que ve, nosaltres comencem l'altra.
Ah, l'altra.
Sí, perquè per tema de dates, no sé si a lo millor que no es descoordinés la informació, nosaltres començarem patró d'esbarjo i patró de navegació nàutica Ai, perdó, patró de navegació bàsica, disculpa, sí. El 26 de setembre.
Val, una setmana després, doncs, error meu, una setmana després s'inicien aquests cursos. En qualsevol cas, encara tenim aquesta setmana per preguntes, qüestions. Explica'ns una mica cada una de les atribucions, perquè a partir d'aquesta llicència, que per cert ha tingut molt d'èxit, de navegació, hi han moltes coses per fer, no?
Mira, la llicència és una titulació que ha agradat molt, no té examen. El més maco és que vens un dia, fas 4 hores de pràctiques, ho reforcem amb 2 horetes de teòrica a l'aula, que és molt senzilla, i l'alumne ja té el títol, només ha de fer assistència a la teòrica i a la pràctica. Seria un bateig de mar. Les titulacions de busseig, que les conec una mica, també tenen això, el bautismo de mar, bateig de mar que et sonarà. Pues és algo semblant. I, a més, ja pots portar embarcacions fins a 6 metres d'eslora, eslora és la longitud del casco, a 2 milles de la costa. Això està força bé. Això li dona a l'alumne una possibilitat de... Tu passes bé durant un dia i, a més, ja puc llogar una barqueta. Molt important, amb la llicència de navegació no es poden llogar motos d'aigua, perquè així com limiten la motorització a 6 metres de les embarcacions, la moto d'aigua ve limitada, només 55 cavalls. Llavors, 55 cavalls, no hi ha quasi motos d'aigua amb 55 cavalls. Jo ho dic perquè em trobo bastanta gent. No, em trec la llicència per la moto d'aigua. Ojo, no, moto d'aigua has d'anar a titulació.
Uh-huh. A partir d'aquesta llicència, ja anem al PNB, eh?
Després de la llicència tenim el patró de navegació bàsica i entrem en la dinàmica habitual de sempre, que és tenim unes classes teòriques, tenim un examen 3 i tenim unes pràctiques. Ja pugem a 8 metres d'eslora i llavors sí, aquí sobretot ens ho fa el que també vol moto d'aigua i ens permet portar moto d'aigua i embarcacions fins a 8 metres d'eslora sense limitació de motorització. També aquest títol és la persona que no es vol allunyar més de 5 milles de la costa, que no es vol complicar la vida, vull fer una navegació costanera a propet, i també és veritat que com no hi ha carta de navegació a l'examen, la gent ho fa per això, perquè no es vol complicar la vida. Uh-huh. Cosa que jo recomano bastant fer directament el patró d'esbarjo, perquè jo crec que la carta nàutica és molt important i és molt divertida, també. El que hi ha una mica... Hi ha una llegenda negra, no, la carta és molt difícil, no és cert, o sigui, és molt senzill i preparant-ho una mica bé ho pots aprovar sense problemes. Mm-hmm.
Que en qualsevol cas seria la diferència més substancial en el tema dels estudis, vull dir, perquè si anem a l'Alper ja podem portar embarcacions, crec, fins a 15 metres.
Amb el patró d'esbarjo estem a 15 metres d'eslora i 12 milles de la costa. Ja fem més pràctiques, bueno, el PNB 1-9 hem dit, bueno, són unes pràctiques més, però el PER sí que és veritat, patró d'esbarjo, diguem el PER, necessitem ja fer 4 sortides de navegació, pràctiques en el barco, tenim que fer pràctiques de ràdio, i ens permet aquesta eslora. Però el millor del patró d'esbarjo, per mi, és que puc accedir directament al patró d'esbarjo sense haver passat per la llicència i el patró de navegació bàsica. I, a més, en el patró d'esbarjo ja tenim el salt, que també ha tingut molt d'èxit. Tenint el patró d'esbarjo, fent una pràctica d'homologació a Balears, que és una navegació de 24 hores sense examen, podem portar embarcacions fins a 24 metres d'eslora i podem anar a les Illes Balears, que això era una demanda, sobretot el d'anar a les Balears, era una demanda molt potenta que tenien els alumnes de discoteca i de jornet de juliol a agost, amb bon temps... Jo tinc els coneixements suficients per fer una navegació de 100-120 milles i anar a les Balears. Llavors això es va introduir, que fent una pràctica de 24 hores ja ho tens. I aquesta també està funcionant molt, és agradable. I parlem, clar, la gent això de que no li facin examen li agrada molt.
Clar, evidentment. En quant al aquest del PNB o el PER, per exemple, no? La durada del curs és la mateixa?
No, nosaltres fem un sistema, bueno, jo crec que altres escoles també, comencem igual, perquè resulta que el programa és exacte, idèntic, fins a la meitat de curs. És a dir, jo començo la mateixa classe, patró de navegació bàsica, patró d'esbarjo. I què faig? Quan arribo a la carta de navegació, els patrons de navegació bàsica ja no segueixen. Sí que els hi faig un repàs a part, que d'un dia més. El curs fort de patró de navegació bàsica, responent a la teva pregunta, són 2 setmanes. Mm-hmm. El que passa és que els hi faig una setmana més de test, de dubtes, i s'examinen tots junts. el patró d'esbarjo continua dues setmanes més i el patró de navegació bàsic amb dues o tres setmanes ja ho fa.
Amb quina intensitat?
Fem habitualment dues sessions setmanals. Fem dues tardes, depèn del grup, perquè això influeix molt. Si tens una aula de 8 persones, té una duració. Si tens una aula de 20 persones, tens una altra duració. Això ho noten molt els pics de temporada alta i baixa. Però sessions d'hora i mitja, dues hores.
Uh-huh. Amics, estem parlant amb l'Isidre Martí, és el director de l'àrea nàutica, i evidentment també un telèfon a través del qual doncs, qualsevol dubte o pregunta doncs, us atendran amablement. El 93-204-29-52, 93-204-29-52. L'índex d'aprovat, això sempre, imagino que deu ser una de les preguntes que us fan més freqüentment, Isidre, quan un es ve a apuntar. Escolta, quin índex d'aprovats teniu a la vostra escola?
Mira, l'any passat, et puc dir, i tenim les actes d'exàmens i aprovats, a primera convocatòria estem amb un 95% d'aprovats. Mm. A més, és que l'any passat, per mi l'any va de juliol a juliol.
Sí, sí.
I ha anat molt bé, ha anat força bé. A primera convocatòria, altíssim. Vull dir, a més, sempre cada any renovem sistema, renovem els apunts, les pràctiques les fem molt pràctiques i molt dinàmiques, i ho puc dir, o sigui, ara no sé si és el 90 o el 95, però pràcticament el 90% de primera convocatòria, i a segona et diria el 100%, pràcticament. Mm-hmm.
Per tant, un percentatge elevadíssim d'aprovats. A partir d'aquest PER que hem parlat, la cosa ja, imagino que es va potser ja més complicant, no?, a mesura doncs, que anem pujant eslora, anem pujant de titulacions, Isidre.
Bé, després ja tenim el patró de iot i el capità de iot. És cert que l'haver-hi d'homologació a Balears ja no hi ha tanta gent que faci el salt per fer patró de iot, però continuem fent i la gent es continua examinant. Sobretot, clarament, el patró de iot i el capità de iot ho fa la persona que li ha agradat, que vol continuar i que inclús moltes vegades ni necessiten la titulació, sobretot capità de iot. Hi ha pocs capitans de iot que vagin a creuar l'Atlàntic al cap d'un any. Però ho fan perquè els ha agradat i sobretot interessa molt l'astronomia i reforçar els coneixements de navegació. I una cosa que a mi m'agrada molt sentir és que diuen, mira, jo quan anava a l'escola a fer el petó d'esbarjo amb vosaltres, ostres, pues, resulta que era una tarda que m'oblidava els problemes de la feina i això, i feia cartes, navegació, i per això faig el patró d'allò. És a dir, que bueno, per mi és una bona publicitat. Mm-hmm.
Sou un petit oasi, eh? Per als problemes, eh? Està molt bé. Està molt bé. En definitiva, doncs, amics, aquesta és la proposta, apassionant proposta nàutica, i sobretot, i el que dèiem amb l'Isidre, doncs, és un molt bon moment doncs, per iniciar doncs, aquests cursos de qualsevol de les titulacions que avui hem parlat. Tenen diferents delegacions, a Cornet i Mas, a Barcelona, si parlem, Cornet i Mas 69, a Beethoven 16, al carrer Mandri 41, en fi, hi ha un telèfon que centralitza tota aquesta informació, qualsevol pregunta, dubte, és el 93-204-29-52, 93-204-29-52, areanàutica.es. Aquesta és la plana web que trobareu més informació, areanàutica.es. El director d'aquesta àrea nàutica, precisament és la persona que ens ha acompanyat aquest matí dissabte, en el que li agraïm molt sincerament les seves dades i el seu coneixement nàutic. Isidre, una abraçada ben forta, gràcies.
A vosaltres, al contrari, moltes gràcies.
Gràcies, fins una altra.
A tota costa, descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira por sota!
¡Mira, mira, te la tengo!
¡Oh! En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Un sueño se rinde a tus pies. Cambiando un si pudiera por un lo intentaré, buscando en cada golpe la forma de aprender a sostenerse en pie. No tienes por qué abandonar, tras el fracaso se esconde una oportunidad.
Bueno, seguimos, continúa esta edición de A Toda Costa para todas las sintonías de Radio Estel en Cataluña, Andorra también, hablando de buceo, hablando de esta actividad deportiva que nos apasiona, que nos gusta, que nos encanta y queremos que todo el mundo, ojalá todo el mundo pudiera practicar en alguna ocasión para que se dieran cuenta de la maravilla de los fondos marinos. También las personas con algún tipo de discapacidad, creemos que tienen, solo faltaría, todo el derecho a practicar esta actividad deportiva, y hay entidades que desde luego lo ponen a su alcance. Ahora mismo hablamos con una de esas empresas, una empresa que realmente está por la labor. Su nombre, Sitges al Agua Sin Limitaciones. Este es el nombre que recibe esta empresa, que se dedica básicamente a mejorar esa vida de esas personas con algún tipo de discapacidad, introduciéndolas en el agua, en el medio marino. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué características tienen ese método de enseñanza? Bueno, de todo ello, además de muchísimos otros temas, hoy queremos hablar esta mañana de sábado con su responsable, es Luis del Río. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, bueno, bienvenido y gracias por atendernos. Cuéntanos.
Nada, gracias a vosotros. Simplemente hacer una pequeña puntualización.
Sí.
Que no somos una empresa, somos una asociación sin ánimo de lucro.
Bueno, exactamente.
Y que
sí,
no cobramos ningún tipo de importe por nuestras actividades. Simplemente.
Bueno, pues queda esta rectificación, que es importante, efectivamente es importantísima. Bueno, una asociación sin ánimo de lucro. Por tanto, proponéis que esas personas con algún tipo de discapacidad puedan, lo que decíamos, ¿no?, tener el derecho de también tener esas sensaciones subacuáticas. Cuéntanos cómo nace toda esta iniciativa.
Bueno, pues esto nace en principio en el año 2006, que yo me voy a Madrid a hacer un curso de buceo adaptado, y bueno, realizamos una actividad en la piscina y venimos los instructores que fuimos allí, bueno, enamorados de la actividad, ¿no? Entonces, cuando me voy a Galicia, porque yo en principio vivía en Galicia, en Lugo, montamos allí la asociación que se llama El Agua Sin Limitaciones, que sigue funcionando en la actualidad. Y bueno, posteriormente, al venirme para aquí, para Cataluña, pues decido, aquí en donde vivo, en Sitges, pues eso, hacer, digamos, una asociación igual, mismo nombre, y hacer la misma actividad aquí con las personas que tengan diversidad funcional para poder llevarlas al agua. Uh-huh. Eso es básicamente la historia de Sitges al Agua Sin Limitaciones.
Bueno, una entidad, una asociación que operáis ahora mismo aquí en Sitges, estáis en la provincia de Barcelona. Por tanto, un poco, ¿a quién vais dirigidos? Lo digo porque esas limitaciones, ese tipo de discapacidad, yo no sé si hay algunos límites.
A ver, límites es como todo. En principio nos los ponemos nosotros. Nosotros, cuando una persona que quiere hacer la actividad se pone en contacto con nosotros, pues nosotros valoramos un poquito las posibilidades reales, ¿no? Pero en principio, o es una incapacidad total, pues por un fallo coronario o por algún tipo de minusvalía, digamos, de efecto crónico e insalvable. Por el resto podrían bucear cualquier persona.
¿Vais dirigidos a ese perfil de personas con esa discapacidad? Imagino que según la discapacidad se necesita más apoyo que otro. Lo digo, apoyo logístico, personas, instructores preparados para atender, ¿no? Para mejorar, para ayudar a esa persona.
Efectivamente. Realmente donde más ayuda necesitamos o infraestructura necesitamos es con el agua. Cuando nosotros nos metemos en el agua a bucear con una persona con una discapacidad, normalmente simplemente vamos dos personas con ella, ¿no? Con sus monitores, con la titulación requerida y los conocimientos y entrenamientos previos, y simplemente con dos personas, como mucho tres, dependiendo un poquito si la persona puede o no puede valerse, llegaría, serían suficientes. En cambio, en superficie no. En superficie a veces que necesitamos tres o cuatro personas, dependiendo un poquito de si la discapacidad es física o sensorial.
En definitiva, lo que hacéis es un bautizo, lo que se llama comúnmente en este argot subacuático un bautizo.
Sí, en principio la actividad que hacemos recurrentemente todas las semanas, bueno, todos los meses, perdón, aquí en Sitges son bautizos en piscina, ¿no? Y con las personas que vienen regularmente, pues dos, tres, cuatro, cinco al año, y que nosotros vemos que tienen posibilidades reales de poder ir al mar, después sí que los llevamos a bucear al mar. Pero de todas maneras, además de bautizos, también hacemos cursos de buceadores adaptados, es decir, personas que tienen una diversidad funcional, pero que en nada están incapacitados para poder bucear por su cuenta. Serían buceadores condicionados, y de hecho, el día de hoy estamos con un curso de una niña que se llama Cristina, que es una niña que tiene una paraplegia y está sacándose el curso, no es un bautizo. Empezó con un bautizo, pero a día de hoy está con el curso real, digamos.
¿Qué edades tienen, más o menos, ¿no? Esas personas que se acercan a vuestra asociación?
Mira, la edad mínima que deben tener son 8 años. Es una restricción legal. Aquí en Cataluña, para poder hacerlo, hay que tener esa edad como mínimo. Y por arriba no hay tope. Lo marca un poco las ganas y las condiciones físicas de las personas, como cualquier actividad estándar de cualquier tipo.
Vamos a hablar un poco, si te parece, Luis, de las sensaciones, ¿no? Sensaciones previas y después, posteriormente, a hacer ese bautizo, ¿no? Porque imagino que previamente vienen con alguna, en fin, nerviosismo, inquietud, quizá, del desconocimiento del entorno, ¿no?
Sí, vamos a ver. Principalmente cuando trabajamos con niños, el mayor temor son los padres, ¿no? Piensa que una persona con 16, 17, 18 años que viene a hacer una actividad y tiene un tipo de discapacidad, tiene muy asumida su discapacidad. Es decir, nadie, una persona que tiene, por ejemplo, un accidente y se queda parapléjico, le entra en la cabeza a los 10 días y se abucea, ¿no? Pero cuando ya tiene asumido su papel, o sea, su estado, cuando realmente quiere, se informa previamente, y lo que tienen es un grado de excitación como podría tener yo la primera vez que fui a bucear. Pero por lo demás no tienen ningún pedimento previo, ¿no? Ellos lo que hacen, vienen conscientes de lo que van a hacer y se fían en nosotros en todo momento y van al agua. En el agua son felices porque, bueno, se ven que son capaces y pueden hacer cosas que en superficie les es imposible. Y una vez que termina la actividad, bueno, por la satisfacción personal, su grado de superación que ellos mismos tienen es infinitamente gratificante para ellos y para nosotros, claro.
Imagino que garantizáis absoluta seguridad, ¿no?, a esos padres en el hecho de que sean niños los que se acercan.
Nada, una de las bases que tenemos nosotros, como cualquier persona que hace buceo adaptado, la base de toda actividad de este tipo es siempre la seguridad 100% de las personas. Es más, hay veces que planificas un bautizo o una actividad y en el momento que vas a hacerla, pues por lo que sea, no puedes y la buscas enseguida, ¿no? O sea, lo principal es que cuando una persona viene a hacer una actividad, salga contenta de la actividad, no que para ella sea una pesadilla. Entonces, la seguridad, si no partimos de esa base, seguimos escenarios, ¿no?
A día de hoy, no sé, ¿cuántos bautizos habéis hecho, más o menos, aproximadamente?
Pues mira, aquí en Galicia, en Sitges, estamos en una media de unos 90 bautizos anuales.
No está mal.
No está mal. No está mal. En las meses de actividad, pues estamos, pues eso, unos 10, 12 niños, dependiendo un poco de la disponibilidad que tenemos de instructores y monitores. Normalmente lo hacemos el primer fin de semana de cada mes y cuando hay una demanda, porque por lo que sea una asociación, pues tiene más niños o más personas que quieran venir, se puede hacer accesoriamente otro día, otra actividad, ¿no? Pero bueno, estamos sobre las 90 personas, 95, de posmar, cursos, etcétera. Bueno, igual al año metemos a 100, 120 personas en el agua.
¿Y de ese número, qué porcentaje acaban haciendo el curso?
Pues, mira, igual un 5%, 6%. Muchas de las personas que nosotros aquí trabajamos, sobre todo con niños, que 8, 9, 10, 11, 12 años, que no están en edad legal de momento para hacer el curso, ¿no? Entonces, una vez que tengan la edad es cuando se pueden plantear hacer el curso o no. De las personas con discapacidad física, pues muchas. Muchas porque lo prueban, ven que no tiene limitación ninguna y lo hacen. O sea, el porcentaje nuestro baja por eso, porque trabajamos mucho con niños, ¿no?
¿Los bautizos en piscina inicialmente en la misma población de Sitges?
A ver, hacemos en Sitges porque es donde tenemos cedida la piscina por la empresa esta adjudicataria de la piscina municipal, ¿no? Si una asociación de otro lugar quiere hacerlo en otro lugar, nosotros no tenemos problema en desplazarnos. Lo que pasa es que, claro, tendremos que mirar y conseguir una piscina nosotros o la propia asociación o la persona que quiera para hacer los bautizos. Hace 2 meses, por ejemplo, hicimos uno en Puigcerdà. Una asociación de allí, pues, bueno, consiguió una piscina y fuimos a hacerlo allí sin problema ninguno. O sea, uh-huh. El problema no nos circunscribimos solamente a Sitges, sino que lo hacemos donde realmente se quiera y se pueda hacer, claro.
Uh-huh. Ya para acabar rápidamente, sois una asociación sin ánimo de lucro, por tanto, no sé si recibís ayudas por parte de la administración, por parte de federaciones, la catalana, en fin, no sé si hay algún tipo de inquietud y sobre todo ayuda hacia vosotros.
A ver, como decía un comentarista de radio, muy buenas palabras, o sea, ni una mala palabra ni una buena acción. Es decir, dinero no da nadie, uh-huh. Y todo el material nos lo hemos conseguido nosotros, ¿vale? Las administraciones intentan ayudar a nivel, pues eso, hacer una piscina, pero a nivel económico, nadie, ¿no? Hay algunas empresas privadas que sí que lo están ayudándonos, pues. Por ejemplo, tenemos aquí una vinacoteca que se llama Perbaco, que regularmente pues hace unas catas solidarias, que pues nos dan un pequeño dinero, pues podemos quitar 100 euros por cada cata, que nos da para el mantenimiento y para la carga de las botellas. Uh-huh. Pero a nivel económico no tenemos ningún tipo de subvención ni nada.
Bueno, en cualquier caso, nosotros como medio de comunicación, apoyando iniciativas solidarias como es esta, Asociación Sin Ánimo de Lucro, al agua sin limitaciones en Sitges están, esos bautizos para personas con algún tipo de discapacidad. Si queréis anotar un teléfono de información, aquí lo tenéis, el 638-93-14-41, 638-93-14-41. Luis del Río, enhorabuena y felicidades por el trabajo. Gracias, muy buenos días.
Nada, gracias a vosotros y sobre todo por la oportunidad de dar un poquito de publicidad a este tipo de actividades que se lo merecen más que cualquier otra.
Seguro que sí. Un abrazo fuerte, gracias Luis. Hasta otra. Adiós.
Igualmente, muchas gracias.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Doncs quasi són les 11 del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, la programació en aquesta casa continua. Us convidem a compartir en uns instants. Iniciem una nova trobada, nova edició de Trotamundos. Ja sabeu, turisme, gastronomia i enologia en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Us esperem. Fins ara mateix. That ain't the hardest part.
Radio Estel.